tarda, ara són les 2 del migdia. Els ciutadans que viuen a Barcelona o en qualsevol altra ciutat de l'àrea metropolitana se senten una mica més segurs que abans de la pandèmia. Tot i això, un de cada quatre veïns assegura haver sigut víctima d'almenys un delicte durant l'any passat. Ho diu una nova edició de l'enquesta de victimització que elabora regularment l'Institut Metropolí amb la col·laboració de l'Ajuntament de la ciutat. A grans trets, l'enquesta mostra, com dèiem, que la percepció d'inseguretat és millor ara que abans de l'esclat del coronavirus. Però atenció, perquè es detecta un lleuger repunt si es comparen les dades d'aquest baròmetre amb el que es va elaborar l'any 2021. Per exemple, ara la inseguretat ha pujat un punt i mig. Partint de la base que estem parlant d'una gran ciutat que té vida durant pràcticament les 24 hores del dia, amb molta presència de turisme i molta activitat comercial, la inseguretat zero no existeix ni existirà mai. Barcelona creix cada cop, l'àrea metropolitana es fa més gran i per això ens preguntem avui si aquesta percepció d'inseguretat és normal tenint en compte les dimensions de població o si cada vegada aniran a més. El cas és que demanar més policia cada cop que surten dades d'aquest tipus tampoc és la solució. Policia n'hi ha, el que cal és portar-la i fer-la present als llocs on realment cal. Deixar de banda la ideologia i tenir més en compte la realitat del carrer. Robar una cartera, una motxilla o a l'interior d'un cotxe, els dos delictes que més s'han comès segons aquesta enquesta, no és el mateix que, per exemple, vendre unes bambes falsificades sobre un llençol al mig de la Rambla. Cal posar el focus, per tant, on realment hi ha la inseguretat.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
La percepció d'inseguretat que centra l'actualitat d'avui d'aquest divendres, un dia on han passat altres coses. Júlia, Júlia, bona tarda.
Bona tarda.
Un dia on el PSOE defensa que el centre Henry Dunant sigui el mediador de la reunió amb Junts, mentre que el Partit Popular està en contra d'aquesta negociació, d'aquesta trobada entre Junts i el PSOE i que hi hagi d'haver entremig un verificador.
Sí, una reunió que ha de tenir lloc demà a Suïssa i a les últimes hores, com deia, s'ha sabut que el mediador serà el centre Henry Dunant, que també va mediar per posar fi al conflicte amb ETA.
També avui ha acabat la treva entre Israel i Hamas a la Franja de Gaza. Set dies després de la pausa humanitària, aquest matí han tornat a sonar les sirenes antiaèries.
I Palestina ja ha denunciat la mort d'almenys 30 persones pels bombardejos israelians poques hores després que expirés aquesta treva. Tot i que els atacs s'han reprès, Qatar continua exercint com a principal mediador i confia assolir una nova pausa humanitària.
També aquest dia llibertat provisional per als 7 detinguts en el desallotjament ahir dels edificis ocupats del Cubo i la Ruïna, al barri de la Bonanova. Es tracta dels 6 homes i la dona que hi havia a l'interior d'un dels edificis ocupats.
Sí, aquest matí els ha rebut el jutge, però ells s'han collit el seu dret a no declarar. La causa ara està oberta per desordres públics, atemptat contra l'autoritat i maltractament d'obra.
I en el bloc dels esports comença la 15a jornada de Lliga amb el dubte encara del porter del Barça Ter Stegen i també de Jude Bellingham.
Hola, Xavi, què tal, com estàs?
Bon corredor, bona tarda.
No, cap problema. Només t'explico que Bellingham ha entrenat 10 minutets, ho ha fet en solitari amb el Real Madrid, diu Ancelotti, però en roda de premsa que efectivament jugarà i estarà totalment disponible per la seva banda. Marc-André Ter Stegen sí que serà baixa, segurament, contra l'Atlético.
I també és un gran dia per un nom propi, el de Rafa Nadal, que torna.
Notícia esportiva de la jornada, segurament, dels últims minuts. Torna després d'un any, es va lesionar al torneig de Brisbane, a Austràlia, que serà el mateix que retornarà, ho farà el gener de 2024.
Molt bé, ens ho amplies tot plegat abans, sapiguin quin temps ens espera per les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Les temperatures comencen a baixar aquesta tarda després d'un matí en el qual hem tingut precipitacions a molts punts del país i durant les primeres hores d'aquesta tarda encara podem tenir ruixats dispersos, especialment a la meitat nord del país. Continuarà nevant al vessant nord del Pirineu, sobretot per damunt dels 1.800 metres, tot i que baixarà la cota fins als 1.400 al llarg de la tarda. Precipitacions, comarques de Girona, nord de Barcelona i obertura de clarianes a les comarques del sud. I com dèiem, temperatures que baixen avui baixen també de cara al cap de setmana amb vent del nord que farà que l'ambient sigui de ple hivern a tot Catalunya. De cara a demà esperem encara algunes nevades al vessant nord del Pirineu per damunt dels 1.100 metres. Només al vessant nord, a la resta del Pirineu alguns núvols però sense precipitacions. A la resta lluirà el sol però hi haurà alguns núvols a la costa central, sobretot la costa de Barcelona i sud de la Costa Brava, que entre la tarda i el vespre poden deixar escapar algun ruixat de caràcter dispers. El vent del nord serà fort, la sensació de fred encara serà més marcada i de cara a diumenge encara baixen més les temperatures, amb sol amb alguns núvols al Pirineu i encara amb fortes ventades als dos extrems de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Ara passen gairebé 5 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, L'informatiu de proximitat.
Creix la delinqüència a Barcelona i ja s'acosta a les xifres que hi havia abans de la pandèmia. L'any passat, 2 de cada 10 veïns que viuen a l'àrea metropolitana diuen que van ser víctimes d'almenys un delicte. Els més habituals, robatori de motxilla o cartera, danys als seus vehicles o robatoris als interiors d'aquests cotxes, o es van sentir discriminats per motius racials o pel seu aspecte. Ho diu la nova enquesta de victimització que cada any elabora l'Institut Metrópoli en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona.
Les dades suposen un augment de més d'un punt i mig respecte a l'enquesta anterior, quan l'índex de victimització va ser del 21,6. Com dèiem, aquesta dada situa els delictes en valors semblants als 2 anys anteriors a la pandèmia, quan les xifres van ser del 24 i del 27%. La majoria dels delictes que han patit els ciutadans d'aquestes poblacions han estat sense violència, com el robatori o l'intent de robar una bossa o cartera. El segueix el robatori a l'interior de cotxes o el robatori en domicilis, que es troba, en aquest cas, en tercera posició.
L'enquesta mostra també com la proporció de víctimes és més elevada entre la població que viu en ciutats més grans i centrals del territori metropolità que en d'altres de més petites.
Sí, per exemple, el 26% dels residents a Barcelona s'ha sentit víctima d'almenys un delicte, fet que situa aquesta ciutat com la que té l'índex de victimització més elevat de tota l'àrea metropolitana. Cal tenir en compte, però, que també és la més poblada. Després de Barcelona hi trobem l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Cornellà.
D'altra banda, si mirem les dades separades en funció del sexe de la víctima pel que fan als delictes discriminatoris que parlava, la majoria de les persones que han patit aquests delictes són dones. Es tracta de discriminacions per l'aspecte físic, la llengua i el color de pell o el lloc de naixement. En el cas dels homes, les agressions i intimidacions per discriminació són mínimament inferiors. Avui volem parlar d'aquestes dades. Les volem portar al detall i analitzar-les, i ho fem amb en Josep Maria López Riballés, investigador de l'àrea de convivència i seguretat urbana de l'Institut Metrópoli. Josep Maria, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Aviam, per posar-nos en context, són xifres que entren dins de la normalitat, tenint en compte que estem parlant d'una gran ciutat, Barcelona, i de la seva àrea metropolitana?
Sí, sobretot tenint en compte, no, que els fets excepcionals dels anys anteriors, no, on vam tenir una reducció de la mobilitat i, per tant, una reducció de les interaccions socials, i el que estem observant és que la victimització, no, torna als valors d'abans de la situació del Covid.
Per tant, podríem dir que la percepció d'inseguretat podria anar més, inclús arribant a aquestes xifres que parlàvem d'abans de la pandèmia?
La percepció d'inseguretat es manté bastant estable. Hem de diferenciar entre la victimització i la percepció de seguretat. O sigui, des de la criminologia i la sociologia sabem des de fa anys que moltes vegades la percepció de seguretat no està tan directament relacionada amb la victimització fàctica, per així dir.
I davant d'aquestes dades, un cop analitzades, què s'hi pot fer per millorar-les en aquest cas?
Doncs això és una pregunta difícil, no? Sobretot, bueno, depèn molt de l'àmbit de victimització que estem parlant, no? No és el mateix prevenir robatoris, ja sigui d'objectes personals, no? On potser han de seguir una sèrie de recomanacions, com no perdre de vista la bossa, la cartera, sobretot quan hi ha una gran aglomeració de gent, com pot ser el transport públic a Barcelona o d'altres llocs on hi hagi concentrada més gent. Clar, no és el mateix aquests tipus de fets delictius que d'altres com relacionats més amb la violència o amb altres àmbits com els robatoris en domicili, etc.
Ja, per últim, Maria, l'enquesta també mostrava, ho dèiem abans, com la proporció de víctimes és més elevada entre la població que viu en ciutats més centrals del territori metropolità. Això es pot extrapolar perquè són les ciutats que estan més poblades o no hi tindria res a veure?
Més que per el volum de la població, jo diria, sobretot tenint en compte que la majoria de fets de victimització que registrem amb l'enquesta estan relacionats amb els robatoris de bosses, carteres, telèfons mòbils, etc. Jo crec que té més a veure amb que, per exemple, Barcelona és una ciutat que rep molt de turisme, que té, on hi ha moltes aglomeracions de gent, no? Crec que està més relacionat amb això que no pas amb el volum en si mateix de població.
En Josep Maria López Riba, que és investigador de l'Institut Metropolitan, en què avui hem volgut analitzar aquesta enquesta de victimització. Josep Maria, gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Estel migdia. L'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Dues i deu minuts, obrim bloc polític. Demà hi haurà la reunió entre el PSOE i Junts a Suïssa i ja coneixem qui és el verificador internacional que mediarà entre les dues parts. Es tracta de la Fundació Henry Dunant, una institució independent amb seu a Suïssa que té com a objectiu prevenir i resoldre conflictes, també armats, a través del diàleg i de manera discreta. Aquesta fundació ja va mediar, per exemple, en la negociació de la fi de la banda terrorista ETA amb l'aleshores president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Sí, a l'acord entre el PSOE i Junts es deia que la reunió ve a tenir lloc abans de novembre i finalment podríem dir que s'ha complert el calendari perquè serà només 3 dies després que acabi el mes. No se sap encara gaire res de la trobada, ni qui anirà, ni quin és l'ordre del dia. L'únic que ha transcendit a les últimes hores és que el verificador serà la Fundació Henry Dunant, que a més d'haver mediat al final d'ETA, també ha intervingut en el final del conflicte separatista a Indonèsia després de 29 anys de conflicte armat. Per tant, té una llarga experiència en la mediació. El seu nom és en record a Henry Dunant, fundador de la Creu Roja i Premi Nobel de la Pau. La fundació va ser creada el 1998 i rep finançament de governs, però també d'institucions privades.
En tot cas, ja hi ha hagut les primeres reaccions a aquest anunci. El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha defensat la figura del verificador entre el PSOE i Junts perquè creu que servirà per superar el malestar entre els dos partits, mentre que el Partit Popular no ho veu amb bons ulls.
Patxi López ha explicat que és un mecanisme necessari perquè les dues parts parteixen de la desconfiança mútua y cal que hi hagi algú extern que faci de pont entre uns i altres.
Tenemos que deshacer muchas desconfianzas. Tenemos que buscar el reconocernos primero entre los que tenemos planteamientos en ocasiones radicalmente distintos. Y eso necesita tiempo y necesita una primera reunión y una segunda y una tercera. Y como partimos de esa enorme desconfianza mutua, pues no está mal que haya un mecanismo que vaya dando feo verificando lo que estamos hablando y qué, si llegamos a acuerdos.
López no ha mencionat directament que el mediador sigui el centre Henry Dunant, però tampoc ho ha desmentit. Se sobreentén, doncs, que efectivament aquesta associació serà l'encarregada de verificar els acords que tanquin les dues parts.
En canvi, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, diu que és una vergonya aquest escenari. Escoltem-lo.
Quiero decirles que yo pido disculpa a todos los españoles por la humillación a la que nos está sometiendo el gobierno de Sánchez. Y lo lamento profundamente, no solamente como político, sino como español.
I també critica que no es tingui més detalls sobre la figura del mediador, si només n'hi ha un, si el paguen i quan, i si participarà a totes les reunions.
I per cert, Judit, encara sobre aquesta llei d'amnistia, la Comissió Europea acaba de desmentir el ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, i reitera la preocupació sobre aquesta llei.
Ho ha dit el portaveu de Justícia de la Comissió Europea en una compareixença, amb tot assegurar que les reunions van ser molt constructives i que les converses amb el govern espanyol continuaran. En canvi, Bolaños acaba de sortir del pas insistint que la Comissió Europea, atenció, no està preocupada per la separació de poders a l'Estat.
Gràcies, Judit. Més temes encara sobre política. Tornant a Catalunya, el PSC està satisfet amb la reunió que han de mantenir el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, el proper 21 de desembre.
Sí, en roda de premsa des del Parlament, la portaveu Alicia Romero demana que s'hi abordin també temes com la sequera.
Jo només li vull recordar al president Aragonès que és el president de tots els catalans, i per tant que actuï com a tal, és l'únic que li demano. I m'agradaria, doncs, que amb el president Sánchez parli de les coses que preocupen a tots els catalans. I, per tant, la sequera probablement hauria de ser un dels temes que ocupessin els dos presidents. Però més enllà d'això, doncs, satisfacció perquè es trobin.
Ahir el govern de la Generalitat va dir que les seves tres prioritats eren la taula de diàleg, el traspàs de Rodalies i el finançament singular de Catalunya.
I justament sobre aquest traspàs de Rodalies, el president de Renfe diu que s'ha de fer de manera modèlica. En un acte sobre mobilitat organitzat pel diario.es, Raúl Blanco ha assegurat que des de la companyia centraran tots els seus esforços en que tot surti bé. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. L'acte ha fet coincidir representants de la Generalitat i del Ministeri de Transports i tots han coincidit a dir que no serà un traspàs que es farà d'un d'un dia per l'altre. Tant Renfe com el govern català asseguren que l'objectiu final de cedir la gestió de la xarxa de trens a la Generalitat és que millori el servei per als viatgers. També hi ha insistit el ministre de Transports, Òscar Puente, que també ha intervingut en l'acte, ha tornat a dir que no vol posar un calendari fix, però que la negociació amb el govern començarà aviat.
Bueno, yo no me aventuro a dar plazos. Yo creo que las dos partes somos conscientes de que la cuestión es compleja desde el punto de vista técnico. Como tenemos eso claro, pero también tenemos clara la voluntad de culminar el proceso de traspaso de esa competencia, nos vamos a poner manos a la obra.
Puente ha obert la porta que altres comunitats també assumeixin la gestió dels seus serveis de rodalies sobre la gratuïtat del preu del bitllet. Ha assegurat que el govern espanyol en donarà tots els detalls abans d'acabar l'any i ha remarcat que la mesura permet recuperar els nivells de passatgers anteriors a la pandèmia.
Gràcies, Pau. I precisament l'autoritat del transport metropolità canvia d'opinió. Finalment, els bitllets que es comprin abans de final d'any es podran fer servir fins al 29 de febrer de l'any que ve.
Així doncs, els bitllets es podran gastar durant 2 mesos. En un principi, l'ATM va explicar que només es podrien fer servir durant 2 setmanes, fins al 15 de gener, però finalment ha decidit allargar el termini perquè els usuaris tinguin més marge per adaptar-se als nous bitllets recarregables després d'eliminar la venda dels tradicionals bitllets de cartró d'un sol ús.
I encara en política, un apunt més. Si ahir era Barcelona, avui ha estat el torn de la Diputació de Tarragona, qui ha aprovat el pressupost per a l'any que ve. El ple d'aquest divendres ha donat llum verda a uns comptes xifrats en 208 milions d'euros i mitja. El pressupost ha tirat endavant amb els vots de favor del govern, que està format per Esquerra i el PSC, però també ha rebut el suport dels grups de l'oposició, Junts i PP. Només Vox hi ha votat en contra.
Sí, el pressupost ha incrementat aquest any la partida que destina als consells comarcals i la destinada també a ajudar entitats i associacions culturals, socials i també esportives. A més, contempla una partida de 4 milions perquè els municipis puguin fer front a inversions per casos d'urgència o també fenòmens meteorològics. A més, incorpora diners que s'hauran de destinar a millorar la xarxa de carreteres que gestiona la Diputació.
Estel migdia.
Més coses avui, 1 de desembre. Cada any es commemora el Dia Mundial de la Sida. A Catalunya, en 5 anys, els casos de VIH detectats han anat a la baixa, tot i que el repunt d'infeccions va patir un lleuger augment l'any passat. A casa nostra, durant l'any 2022, per exemple, es van detectar 469 casos de VIH, una mica més dels 431 de l'any 2021. Es calcula que tot Catalunya ara mateix hi ha 32.500 persones que pateixen aquest virus.
El perfil dels ciutadans a qui se'ls detecta el VIH no ha variat al llarg dels anys. A l'última dècada sempre s'ha donat sobretot en homes i la via de transmissió majoritària continua sent a través del sexe que practiquen amb altres homes. Les pràctiques sexuals d'homes i dones heterosexuals van sumar el 35% dels nous diagnòstics l'any passat. Al llarg dels anys, el descens de casos de VIH detectats també es reflecteix en la sida, amb una disminució de la meitat entre el 2011, quan se'n van registrar 162 de casos, i el 2021, quan se'n van detectar 82.
Ah, tot això, la pastilla preventiva del VIH cada cop la demana més gent des que va entrar a la cartera de la Sanitat Pública ara fa 4 anys. Però segons dades del Departament de Salut, l'any passat se'n van administrar a 9.000 persones a Catalunya, la meitat de les que es van donar a tot l'Estat.
El que també ha crescut és la llista d'espera per optar aquesta pastilla, que s'ha multiplicat per 6 en els darrers anys. A finals del 2022 hi havia 500 persones apuntades que esperaven començar el tractament i ara ja en són vora 3.000. En parla Ferran Pujol, ell és director d'un centre sanitari que ofereix el tractament amb aquest remei.
Cada mes entren al voltant de 80-100 persones noves en el nostre programa de PrEP, però en tenim 3.000 més d'acumulades en llista d'espera i, per tant, el retard ara és d'uns 12-14 mesos. Ara estem citant a les persones que es van apuntar a la nostra llista d'espera al setembre de l'any passat.
El motiu d'aquest increment és que amb els actuals recursos molts hospitals públics no es poden permetre assumir tota aquesta tasca assistencial, raó per la qual la demanda no s'absorbeix i alguns centres tanquen llistes d'espera. Es tracta d'un tractament llarg que requereix de diverses proves durant un any.
Obrim el focus a la informació internacional, concretament al Pròxim Orient, on avui ha acabat la treva pactada entre Israel i Palestina. Per tant, avui han tornat a caure bombes sobre la Franja de Gaza, que segons Palestina haurien causat ja la mort d'almenys 30 persones més.
Després d'una setmana de pau que ha donat lloc a un intercanvi d'hostatges i presoners i també l'entrada d'ajuda humanitària a través d'Egipte. Tot ha saltat pels aires aquest matí a les 7, quan ha acabat aquest salto al foc. Tot i que els atacs s'han reprès, Qatar continua exercint com a principal mediador entre Hamas i Israel i Egipte. En el seu cas, confia assolir una nova pausa humanitària. Tot i això, Qatar ha reconegut que els bombardejos a la franja compliquen la mediació i fan empitjorar la catàstrofe humanitària. En aquest sentit, el país fa una crida a la comunitat internacional perquè actuï ràpidament per aturar la violència.
Una comunitat internacional, però, que avui mira cap a Dubai, on té lloc la cimera pel clima que organitza les Nacions Unides. L'arribada en massa dels dirigents mundials té lloc just l'endemà en què s'hagi arribat a un acord per a la creació d'un fons de pèrdues i danys per compensar els països més vulnerables davant del canvi climàtic.
I avui ha aterrat a Dubai la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ha fet una crida perquè tots els països del món posin un preu a les emissions contaminants. Assegura que els territoris que més contaminin han de pagar més i, en cas que ho vulguin evitar, han d'innovar i també contribuir a la descarbonització. Qui també participa avui en aquesta cimera és el president espanyol, Pedro Sánchez, que ha fet una crida a governs i també entitats a impulsar mercats de carboni, com ja ha fet la Unió Europea, perquè afirma que són beneficiosos per l'economia, les persones i el planeta.
Tornem a Catalunya, concretament a Barcelona, on el jutge ha deixat en llibertat provisional els 7 detinguts en els desallotjaments ahir dels blocs ocupats de la Bona Nova, El Cubo i La Ruïna. El magistrat els investiga per desordres públics, atemptat contra agents de l'autoritat i maltractament d'obra.
Els 7 ocupants d'aquests dos edificis de la Sareb s'han acollit al seu dret a no declarar i s'han de presentar al jutjat sempre que el magistrat ho demani. El cas sobre el desallotjament dels dos edificis el porta al jutjat d'instrucció número 7. I, per altra banda, la Sareb ha desplegat un ampli dispositiu de seguretat per tal d'evitar que els dos edificis tornin a ser ocupats. Ahir, després de l'actuació dels Mossos, ja hi van entrar operaris a retirar el material acumulat i a tapiar també portes i finestres per impedir, per tant, l'entrada al recinte i als dos edificis. També hi ha vigilants de seguretat que controlen aquesta zona. I, per altra banda, la policia catalana diu que la manifestació d'ahir a Santa Coloma de Gramenet va acabar sense cap detingut. La protesta la van organitzar diversos col·lectius que donen suport als moviments ocupes i en defensa de l'accés a l'habitatge per denunciar els desallotjaments del Cubo, La Ruïna i, en l'últim cas, l'Espai Nou de Santa Coloma.
Encara a Barcelona avui han començat a funcionar els nous radars que el govern anomena pedagògics per aconseguir que els vehicles no circulin tan ràpid. És a dir, són uns aparells que no multen, sinó que tan sols avisen de la velocitat a la que circula.
I en total se n'han instal·lat 28 en diferents punts de la ciutat que es consideren zones de risc i on a prop hi ha un centre escolar. Tot i que els radars no sancionen, sí que recullen dades de velocitat perquè després l'Ajuntament pugui definir quines mesures pren. Els nous aparells s'han col·locat en vies amb un límit de 50 km per hora, excepte en 3 ubicacions on el màxim permès és de 30.
Per cert, que a tot Catalunya aquest cap de setmana s'intensifiquen els controls per prevenir accidents de moto. Tot plegat perquè aquest any ja han mort 51 motoristes a les carreteres catalanes, els 3 últims en el darrer cap de setmana.
Aquest any el canvi de clima està fent que la temporada de sortida en moto estigui sent més llarga i aquest cap de setmana es preveu que hi pugui haver de nou molts desplaçaments de motoristes i, per tant, un possible augment dels accidents. Per això hi haurà més controls dels Mossos d'Esquadra arreu del país.
I acabarem amb una punta que ha passat avui a la capital espanyola, a Madrid, on hi ha hagut un ensurt aquest matí en una de les principals carreteres d'accés a la ciutat. Un helicòpter ha caigut al mig de la M40 i ha deixat els dos ocupants ferits lleus.
Un helicòpter que participava a la Fira European Rotors, dedicada precisament a aquest tipus d'aeronaus que se celebrava avui al recinte firal d'IFEMA amb 200 expositors. Per causes que hores d'ara s'investiguen, l'helicòpter ha caigut just a la mitjana de les dues calçades que té aquesta carretera. La nau ha quedat bastant afectada i ha provocat danys als seus ocupants. Un d'ells ha patit un traumatisme al cap lleu i l'altre s'hauria fracturat el fèmur.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Pel que fa als esports, comença la 15a jornada de Lliga amb els dubtes de Ter Stegen al Barça i de Jude Bellingham al Madrid. Incertesa, Pol, que ha dissipat Ancelotti en roda de premsa.
Sí, Xavi, l'entrenador blanc ha tancat de cop els rumors aquest matí dient això.
Sí, sí, no, mañana está para jugar. No tiene ningún problema, está un poco cansado. Ha tenido una pequeña molestia en el tobillo. Hemos preferido evitar contacto para que no vaya a mejorar, pero mañana estará bien y jugará el partido.
La gran estrella del Madrid ha entrenat només 10 minuts i en solitari en la preparació del partit que juguen demà contra el Granada al Bernabéu, un partit que a priori hauria de ser assequible pels blancs. Els andalusos són 19ens, estrenen nou entrenador, Alexander Medina.
I l'altre dubte, com deia més, el Barça, Ter Stegen.
El porter tampoc ha entrenat amb el club. A dos dies pel partit amb l'Atlético de Madrid de diumenge, la lumbalgia es complica i podria ser de nou el torn per Iñaki Peña, que va signar una molt bona actuació contra el Porto.
Un partit, per cert, del Barça Atlètic de Madrid que comença ja en polèmica.
Sí, pel creuament de declaracions de dos jugadors que han militat als dos equips. Primer, Antoine Griezmann, de l'Atlético, li preguntaven per què creia que Joao Félix no havia triomfat a l'equip matalassera, i això.
Hay un tiempo de adaptación y que hay que sufrir para adaptarse a cualquier sistema y yo creo que en ese modo, así que ojalá no tenga el día el domingo.
Ha respost aquest matí Joao Félix dient que no comentaria res, però ha culpat a varis actors de la seva trajectòria a Madrid perquè no tingués el rendiment esperat.
Hay cosas que podría ser mejor, como obvio, tanto yo como todos. Hay cosas que no han ido bien, no culpa solo de uno, pero de varios.
Per cert, que segons Mundo Deportivo, el Barça voldria tancar aquest hivern la incorporació de Joao Félix i de Joao Cancelo. Els dos estan cedits al Barça i agraden al club, però caldrà arribar a un acord econòmic que agradi a totes dues parts.
Mentrestant, el co-líder de primera divisió és el Girona, que juga demà contra el València amb l'objectiu de seguir collant el Real Madrid.
Mitchell té el dubte de saber si podrà comptar amb Dubí, que va rebre un cop al bessó, però creu que el seu rival no canviarà la manera de jugar en funció de si juga o no.
Penso que l'estil i la manera de jugar del València serà el mateix o no. No crec que canvi molt per un jugador o altre, no?
Mitchell farà oficial avui la convocatòria per rebre un València molt irregular en Lliga, que és novè.
I, per tant, tornem a parlar del Barça. Per cert, el club ha comunicat que s'han actualitzat ja les fitxes dels 111.000 socis.
Era una condició obligatòria per seguir sent soci, però davant l'elevat nombre de persones que no han renovat, més de 30.000, el club ha obert un període de gràcia en el qual encara es podran actualitzar les dades. A més, es realitzaran dues comunicacions als socis per saber si volen continuar o, per contra, prefereixen donar-se de baixa.
I encara el club blaugrana, cop de porta de Nico Williams al Barça.
Sí, el jugador ha renovat amb l'Atlètic Club de Bilbao fins al juny de 2027, signa per 3 temporades més i queda descartat pel Barça, que s'havia mostrat interessat en la contractació de l'internacional de 21 anys. Williams està a punt d'arribar als 100 partits amb la samarreta de l'Atlètic i vol continuar al club de la seva vida. Amb Williams descartat, el club blaugrana ha començat a moure fitxa i ha comunicat a la Liga que inscriurà el brasiler Vitor Roque al mes de gener. El jugador va ser fitxat l'estiu passat, però amb la lesió de Gavi té encara més sentit la seva incorporació ara a la disciplina culer.
Un mercat de fitxatges que també afecta el Barça femení.
I és que la renovació de la jugadora de l'Olympique de Lyon, Ada Hegerberg, està aturada. Acaba contracte el 30 de juny i el Barça sempre ha mostrat interès en una futbolista que va ser pilota d'or l'any 2018, recordem. També està en stand-by la situació d'Alexia Putellas. Caldrà veure l'evolució de les seves molèsties al genoll i si la predisposició de tots els actors per tancar un acord s'acaba materialitzant.
Parlem també de futbol internacional. Atenció, ahir, perquè es va tancar la cinquena jornada de l'Europa League, una jornada pràcticament de còmic, Pol, que va tenir de tot.
Sí, va tenir de tot. El Betis va perdre la seva visita a Praga per un gol a 0. Ha marcat Harasin al minut 54 i els andalusos ja no han pogut remuntar. 1.500 aficionats del Betis es van desplaçar fins l'estadi, però no tots van poder accedir. Una aficionada va denunciar ahir a la cadena SER que els stewards del Praga li van impedir l'accés per portar simbologia del club verd i blanc.
Y al llegar a nuestra puerta, que era la puerta E, en concreto es la grada que está en la zona visitante del Betis, la misma grada, no con los ultras. Hemos entrado unos cuantos de béticos y nos han dicho que no, que del Betis no, que fuera, que no nos iban a dejar pasar.
No va ser l'únic que va passar amb l'expedició del Betis. Un grup d'aficionats van consumir en un establiment i van marxar sense pagar. En total, 6 taules i un deute de 330 euros que el vicepresident del club ha assumit. És una de les imatges de la jornada, igual que el partit de conference entre el Helsinki i l'Aberdeen holandès, que es va haver de suspendre temporalment perquè des de la graderia els aficionats locals llançaven boles de neu al seu propi porter.
Déu-n'hi-do, i en tenis, Rafa Nadal confirma el seu retorn a les pistes.
Hola a todos. Después de un año fuera de la competición, ha llegado el momento de volver. Será en Brisbane y será la primera semana de enero. Nos vemos allí.
Amb aquest emotiu vídeo, el manacorí ha anunciat el que era un secret a veus, que torna a les pistes al primer torneig de l'any, el d'Austràlia, el mateix on es va lesionar i va jugar per darrera vegada. Nadal ha caigut fins la 63a posició al rànquing ATP, però es veu amb forces de tornar als seus 37 anys.
Ai, acabarem avui els esports de la Fórmula 1, perquè el president de Ferrari, John Elkann, ha confirmat que els dos pilots de l'escuderia italiana continuaran com a mínim fins l'any 2025.
Tant el madrileny Carlos Sainz com el monegasc Charles Leclerc acaben contracte l'any que ve, però la intenció és que el projecte actual tingui continuïtat a llarg termini. El responsable de la marca italiana s'ha mostrat decepcionat amb els resultats d'aquesta temporada, però creu que cal aprofitar el que s'ha aconseguit per seguir avançant. Ferrari ha signat aquest 2023 una victòria al Gran Premi de Singapur, la de Sainz, i 8 podis en total.
Estel migdia.
tenim informació cultural com cada divendres repassant les estrenes musicals. Atenció, perquè després de 4 anys sense novetats, Stop ha publicat avui El dia que tu te marxes. No quiero que tú te marches. Els germans de Cornellà avancen aquest tema, que formarà part del seu proper disc, que es dirà Estopia i es publicarà al març de l'any que ve.
Sí, amb aquesta cançó Estopa celebra 25 anys de carrera i per això han programat dos concerts especials, un a l'Estadi Olímpic de Barcelona i un altre a Madrid. Per a tots dos concerts, els germans Muñoz ja han esgotat les entrades, de fet, en molt poca estona.
De fet, la que queden són entrades amb poca visibilitat, per tant, els fans que us n'hagueu quedat sense haureu d'esperar una nova data. D'altra banda, aquí també està d'estrena avui és Soc un bohem i l'alter ego de l'artista barceloní Artur Viñas. L'artista, que per cert ara fa uns dies passava pels micròfons de Ràdio Estel, estrena avui El món s'acaba aquí.
Es tracta del segon avançament del seu nou treball després de la publicació de La vida mentrestant, ara fa 15 dies. Soc un bohemio, actual proper 22 de febrer a la Sala Apolo de Barcelona.
Amb això acabem. Nosaltres tornem, ja ho saben, dilluns al punt de les dues. Us deixem a continuació amb la fabricació pròpia de Mercè Regà i tot el seu equip. Bon cap de setmana, bona tarda.